RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un domicili a la Pineda, a Vilaseca, Tarragona. Aquest home coneixia els horaris i els moviments de veïns i veïnes i aprofitava la seva absència en aquestes segones residències per entrar als pisos. Bé, és un cas diari més de qualsevol municipi de Catalunya. En aquest cas, el lladre acumula fins a 14 antecedents policials. Queda clar que un lladre no roba sol una vegada, insisteix amb el seu modus operandi i acumula delictes que són menors pel Codi Penal i majors per les víctimes que sumen ensurt i indignació. La reforma del Codi Penal del 2015 va substituir el que s'anomenava falta per delicte lleu. Algunes faltes és cert que han desaparegut i ara es sancionen per via administrativa. Una de les novetats d'aquella reforma és que els delictes lleus, entre els quals hi ha el fur, impliquen antecedents penals fins a 6 mesos després de l'extinció de la pena. Tot i això, aquest antecedent penal per delictes lleus no es pot tenir en compte a efectes de reincidència. I aquí està el debat. On poses la pena de la possible entrada a la presó? El robatori d'un mòbil de 10 o de 100? El robatori d'un pis de 2 o de 50? Bona tarda, sóc Sergi Tor i Barcelona té 526 multireincidents que van cometre l'any passat gairebé 6.000 furs i robatoris. Són dades que s'han donat a conèixer a l'última reunió de la Junta de Seguretat Local que es va celebrar fa uns mesos. És un problema greu al que ha de fer front la capital catalana. Especialment el robatori estrella és el del telèfon mòbil. I per això s'ha posat damunt de la taula una bateria de propostes per lluitar amb més eficàcia contra aquest fenomen. Estem parlant, per exemple, de modificar la legislació per endurir les sancions a aquests delinqüents, de reforçar els jutjats a la capital catalana, però també de donar més acompanyament als multireincidents que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot plegat ho recull un document que aquest matí ha aprovat la Comissió d'Estudis sobre aquest fenomen i que ha comptat amb les aportacions de Junts, PSC, Partit Popular i Esquerra Republicana, Yolanda Canales.
En la multireincidència, el tipus penal que més influeix són els furs i els robatoris. I any rere any s'incrementa el nombre de persones detingudes i posades a disposició judicial, però això o aquesta bona tasca policial no es tradueix en una reducció del fenomen. Per això, per fer-hi front, es proposen canvis en el Codi Penal i també en la Llei d'Enjudiciament Criminal. Per què? Perquè la darrera modificació que se'n va fer del Codi Penal no ha donat resultats i es vol que la multireincidència es consideri un agreujant. També es demana que hi hagi un tipus penal específic per al robatori de dispositius mòbils. Però es demana que es reforci la planta judicial a Barcelona, que es doni llum verda a la justícia de proximitat i en l'eix social, per exemple, que es despleguin mesures alternatives i altres tipus de suport o altres recursos de suport en cas de persones que puguin cometre actes delictius lleus però vinculats a la seva situació de vulnerabilitat. En tot cas, i durant la intervenció dels grups, el PP ha fet crítica perquè altres ciutats espanyoles amb la mateixa legislació i amb la mateixa lentitud judicial hi ha menys reincidència. I per què es produeix això? Ho explica el portaveu dels Populars, Juan Milian.
Segurament hi ha una qüestió de ideologia que ha dominat les institucions públiques a Barcelona, a Catalunya, els darrers anys. Lamentablement, des d'algunes ideologies s'ha considerat sempre el delinqüent com una víctima, la víctima gairebé com un sospitós i a la policia directament com un culpable. I aquestes males polítiques ens han portat a un resultat nefast per a la convivència i per a la seguretat a la ciutat.
Des de Vox, Gonzalo de Oro diu que no se soluciona res si s'obvia una part important del problema, i és que la majoria de lladres multireincidents són estrangers.
Con su silencio y la negación de sus propios datos, el efecto llamada ya no solo alcanza a África, también alcanza al resto de Europa, porque el delincuente actúa donde más fácil lo tiene, y ahora mismo Barcelona es el epicentro y donde más cómodos se sienten, porque además los que mandan niegan la realidad. Són un xollo per als delinqüents.
També diuen que cal aprofundir més en la interconnexió i compartició de les bases de dades dels cossos policials, així com continuar desenvolupant una major operativitat entre ells, desplegar recursos d'atenció i suport a les víctimes, especialment pel que fa a la facilitació de les denúncies.
Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs molta calor, perquè avui aquesta tarda se pot arribar fins i tot als 38 graus a Lleida, a Ponent. Temperatures superiors als 30 graus a la resta de les comarques catalanes. Jornades d'estiu, i atenció perquè demà el Meteocat activa l'avís per calor intensa, tant a l'Empordà com també a Ponent, on es pot arribar, en aquest cas, valors que gairebé s'acostin als 40 graus. Això serà, doncs, demà, augment de les temperatures, divendres també molta calor, i a partir de la nit hi haurà sí que divendres ruixats a la zona del Pirineu. I el cap de setmana refrescarà. Anem ja tot seguit al trànsit. Retencions actuals pels automobilistes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar retencions a la B20, a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet, en direcció al nus de la Trinitat. També tenim trànsit lent amb aturades de les dues rondes, la Litoral entre Degorà al Mar i la Barceloneta en sentit Llobregat, i la de dalt, sobretot a l'altura de la Vall d'Hebron, afectada per obres en els dos sentits de la marxa. A la xarxa viària no hi ha massa complicacions, si més no de moment. Sí que veiem més lentitud, especialment al tram de Barberà del Vallès, de l'AP7 i en sentit nord. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Passaré complet a l'actualitat de serveis. El telèfon d'informació a la ciutadania de la Generalitat, del 012, a partir d'avui ja és gratuït. Semblava increïble que no ho fos fins el dia d'avui, 10 de juliol del 2024. Costava fins ara una trucada al 012 entre 0,43 o 0,83 cèntims, segons la operadora. I a partir d'avui, 012 ja gratuït. Un gol per la història. Un gol que ningú l'oblidarà. El xut de Lamin, 16 anys, de Rocafonda, de Mataró, a l'escaire esquerra de la porteria de França, salvant la mà i la estirada molt plàstica del porter francès. La pilota que va al pal per anar acabant a la xarxa amb una plasticitat i una bellesa única com la transmissió en directe del Tiempo de Juego de COPE.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
Se llama Yamil Lamal.
Quatre minuts després arribava el gol del futbolista de Terrassa, Dani Olmo, que culminava la remuntada d'Espanya i el passi a la gran final. Avui es coneixerà el rival amb l'enfrontament de l'altra semifinal entre Anglaterra i Països Baixos. Al partit d'ahir, a diverses ciutats catalanes ja es poder veure amb col·lectivitat, amb pantalles instal·lades per ajuntaments, la majoria governats pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Ara, per aquest diumenge, a la final, a les 9 de la nit, s'afegeix també l'Ajuntament de Barcelona, Yolanda Canales.
Hi haurà pantalla, efectivament, però no se sap encara on. Ho anunciarà en els propers dies l'Ajuntament de Barcelona, que defensa que aquest és un exemple més de com el consistori vol que la ciutat sigui un referent de l'esport a escala internacional. També l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que l'objectiu és fer dels esdeveniments esportius una festa oberta a la ciutadania i, evidentment, ha desitjat que la victòria a la final sigui per la selecció espanyola. Aquest era, en tot cas, el compromís que l'Ajuntament havia adquirit amb la plataforma Barcelona con la Selección, que confien que l'escenari escollit sigui plaça Catalunya, com ja es va fer per seguir la final de Champions femenina que va disputar el Barça. Menys això, segons Manuel Hernández, portaveu de Barcelona con la Selección, no ho acceptaran.
Esperemos que sea plaza Catalunya, menos no vamos a aceptar, o sea, no nos vamos a volver a encerrar ni vamos a irnos a un pabellón perdido la mano de Dios como en la final del femenino.
La final del Mundial de Futbol Femení de l'any passat es va poder seguir al pavelló de la Vall d'Hebron. L'altra cara de la moneda és Hospitalet. Aquí l'alcalde, el socialista David Quirós, s'ha negat a instal·lar una pantalla gegant tal i com li ha reclamat el Partit Popular. De fet, la líder dels populars a Hospitalet, Sonia Esplugues, li ha recordat que en altres ciutats de l'àrea de Barcelona, i governades en alguns casos pels socialistes, s'ha pogut fer, Per això demana que rectifiqui.
Nosotros ahora pedimos al alcalde de la ciudad Hospitalet, David Quirós, que rectifique, que no tenga complejos y que instale el próximo domingo en la final de la Eurocopa 2024 una pantalla gigante para que los vecinos y las vecinas de Hospitalet puedan disfrutar y acompañar a nuestra selección.
Ciutats com Terrassa, Gavà, Badalona, Castelldefels o Santa Coloma de Gramenet han instal·lat pantalles.
Canviant d'arguments informatius, entrem ara amb clau financera, perquè Catalunya rep 8.075 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation, segons les dades publicades avui per la Generalitat, que recullen les xifres actualitzades fins al mes de maig. Es tracta de la comunitat espanyola que més recursos ha captat, a seguida d'Andalusia, amb gairebé 6.994 milions, i la tercera posició és per la Comunitat de Madrid, amb 6.849 milions. Per tant, en aquest cas, doncs, la comunitat catalana que surt molt reforçada. Tot i això, la consellera d'Economia i Hisenda en funcions, Natàlia Mas Guix, critica que amb el repartiment amb de diners els projectes industrials hagin quedat relegats.
En el cas de la indústria, la fotografia és més alarmant, perquè aquí veiem que a l'entorn del 70% dels recursos de convocatòries resoltes per part de l'Estat no han trobat destinatari i, per tant, doncs, no s'han repartit. És a dir, 7 de cada 10 euros de fons europeus Next Generation destinats a projectes industrials arreu de l'Estat i, per tant, uns recursos que clarament han d'ajudar a vertebrar l'economia del futur han quedat fins ara sense destinatari.
I en plenes negociacions polítiques entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya per la investidura de Salvador Illa amb data límit fins al 26 d'agost, la consellera en funcions d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha confirmat que assistirà el pròxim 15 de juliol amb la resta de comunitats espanyoles al Consell de Política Fiscal i Financera. El Gremi de Restauració de Barcelona exigeix que es compleixi la normativa contra les panaderies i pastisseries amb degustació. Presenten una triple denúncia contra un centenar de negocis i denuncien el desinterès de les administracions amb una falta d'inspeccions. On són les irregularitats, segons el gremi d'aquests locals, Nando Fandiño?
El gremi ha detallat que les tres denúncies que s'han presentat davant l'Ajuntament de Barcelona contra aquests establiments són per incomplir l'ordenança municipal, una altra tributària per irregularitats relacionades amb l'IVA i, per últim, una relacionada amb la inaplicació del conveni col·lectiu de restauració. Pel que fa a la denúncia per l'incompliment de l'ordenança municipal, l'entitat assenyala que els incompliments més habituals d'aquest tipus de local són la superació dels 20 metres quadrats dedicats a la zona de degustació, la venda de begudes alcohòliques i la venda de productes d'altres especialitats com croquetes, amanides o bacallà. La segona qüestió, relacionada amb la matèria d'IVA, denuncia irregularitats amb els tipus que s'apliquen als productes. Per últim, en la denúncia davant la inspecció de treball, els restauradors denuncien que les funcions que realitzen els treballadors d'aquestes fleques amb degustació són pròpies de cambrers. La distinció no és banal, ja que el dependent d'una fleca amb degustació cobra 400 euros menys que un cambrer al mes, un fet que, asseguren, contribueix a una competència deslleial. D'altra banda, el gremi també ha criticat la proposta de l'Ajuntament de permetre als quioscos servir cafè i menjar envasat. El director de l'entitat, Roger Pairols, ha opinat així del projecte.
Som una ciutat amb plans d'usos a tot arreu que restringeix l'activitat de restauració i, malgrat això, el govern el que defensa amb aquesta proposta és que apareixin 300 nous bars encoberts en llocs on els plans d'usos prohibeixen l'aparició de bars.
Pallerols ha assegurat que amb els 100 establiments que han denunciat en aquesta ocasió, ja han denunciat el 30% de totes les llicències que existeixen de fleques amb degustació a Barcelona.
I un nen de 7 anys està ingressat a la Vall d'Hebron de Barcelona a causa d'un ofegament ahir a la tarda a la piscina municipal d'Alcarràs, a la província de Lleida. El nen ha estat traslladat ahir la nit amb helicòpter a causa de la gravetat del seu estat. L'estiu passat a Catalunya van morir 36 persones, 25 a les platges i 11 a les piscines. Amb el que portem d'aquest estiu registrem ja, malauradament, 5 víctimes mortals a les platges catalanes. El tant per cent global és mínim per la quantitat de banyistes diaris, però sí que és una realitat que aquesta xifra de mortalitat ha de preocupar i molt. Aquest matí la Conselleria d'Interior ha presentat la campanya A l'aigua risc zero per evitar ofegaments a platges i piscines i en Ledesma.
Fins ara 7 persones han perdut la vida aquest any, 2 en piscina i 5 al mar. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la prudència i al sentit comú durant la presentació de la campanya Sitges, recordant així la importància de seguir consells bàsics de seguretat.
Doncs justament les campanyes són per això, és a dir, per conscienciar-nos i perquè allò que és de sentit comú doncs ho practiquem, no? Que és que a la platja doncs, un nano no es pot banyar sol i el nano ha d'estar vigilat i que si no et trobes bé no hi has d'entrar i que si la mare està moguda i ha molt de vent doncs no hi has d'entrar. I aquests consells es fan, i aquesta vocació que té justament aquesta campanya és preventiva, és per informar, per conscienciar.
Per difondre la campanya s'ha creat un vídeo i es distribuiran 100.000 ventalls amb els principals consells de seguretat. L'objectiu és conscienciar la població perquè apliqui el sentit comú a l'hora de gaudir de l'aigua i així minimitzar els riscos d'ofegament. Helena també ha destacat l'esforç dels ajuntaments.
I a l'aigua risc zero doncs, és un missatge de conscienciació a la ciutadania. Els ajuntaments hi posen molta energia i molts recursos perquè això no passi. Ho fan amb, doncs, posant serveis de vigilància i de socorrisme per a la gent doncs, que pateix incidents.
L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha ressaltat la necessitat de campanyes preventives per conscienciar la ciutadania sobre els riscos i oferir consells per gaudir de les platges amb seguretat.
I darrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el coordinador de patges de Tarragona de la Creu Roja, Oriol Roman, el qual ens ha donat diversos consells preventius, Ian.
Oriol Roman ha destacat la importància de seguir les indicacions dels socorristes per garantir la seguretat a les platges. Roman ha explicat que, tot i que hi hagi bandera verda, cal prestar especial atenció a les zones de roques, que poden ser perilloses. També ha subratllat que molts banyistes no respecten els colors de les banderes, sobretot els visitants estrangers, cosa que pot posar en risc la seva seguretat.
Fer cas a les indicacions dels socorristes, perquè encara que hi hagi bandera verda, per exemple, les roques són un punt una miqueta més perillós, no? Que si ens banyem al centre de la platja, i el color de les banderes. Això és molt important. Ara ens trobem amb algun usuari que no respecta el color de la bandera, o bé per desconeixença, o bé perquè, bueno, sobreestima les seves possibilitats físiques i ell pensa que pot i realment no és així.
En cas de tenir problemes a l'aigua, Roman ha recomanat mantenir la calma i demanar ajuda aixecant els braços i cridant. Ha recordat que els socorristes estan formats per gestionar aquestes situacions i ha insistit en no sobreestimar les pròpies capacitats físiques si es tracta d'ajudar una altra persona i fer cas estricte als socorristes.
Hi ha de tot com a tot arreu. Hi ha usuaris que són més, bueno, que fan més cas, que entenen la nostra feina, que entenen que és un risc per ells i que la bandera no ens la inventem, no? I després també hi ha usuaris doncs, de l'altra banda que sempre doncs, intenten discutir amb el socorrista, que ells sí que poden sortir d'aquí, que esto no és bandera roja, però bueno.
Pel que fa a l'ús d'inflables, només es permeten amb bandera verda, ja que el vent pot arrossegar-los fàcilment cap a dins del mar i, si es detecta algun perill i no hi ha vigilància, el protocol és trucar immediatament al 112. Finalment, Roman detalla que de moment hi ha una temporada d'estiu bastant tranquil·la, un cop que han passat les pluges de principi de temporada.
I a migdia, a COPE, saludem a la cap de Servei i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font. Montse Font, benvinguda i bon migdia.
Hola, benvinguda. Gràcies.
És cert que el tant per cent global dels milions i milions de persones que es banyen, si no diria diàriament, podria dir doncs, al llarg de la temporada d'estiu a platges i piscines catalanes, el tant per cent és mínim, no? És d'un 0, però després mires la xifra global i aquesta impressiona, no? Com la passada temporada, 36 morts i en aquesta ja acumulem més de 5 víctimes mortals. A vegades és potser perquè hi ha una falsa sensació de que no hi ha perill.
Sí, evidentment hi ha aquesta sensació de que doncs, hem anat moltes vegades a la platja, són usuaris habituals, no ens ha passat mai res i per tant tenim aquesta sensació de que no acostuma a passar. Però dintre d'aquestes xifres que semblen petites, no? Que nosaltres diem doncs, semblen petites, és un 0, no sé què, molta prudència perquè hi ha també els rescats i els rescats són persones que s'han tret de l'aigua i que no s'han ofegat. O sigui que no només és l'ofegat mortal, sinó la xifra elevadíssima de rescats que hi ha amb la temporada d'estiu que fan a les empreses de socorrisme. I estem parlant igual de 100 i pico, 200 rescats aquàtics per temporada. I això és molt, eh? Vull dir que si no tinguéssim...
Home, és gairebé... Miri, perdoni, són dos diaris, gairebé?
Sí.
Si són per 60 exacte. Dies, més de 200 són gairebé dos al dia.
Exacte. Serien unes xifres molt escandaloses.
Sí, una xifra escandalosa, perquè també hem de tenir en compte a vegades també les caigudes.
Sí, i no només això, també la dificultat de moure's a dintre del que és l'aigua, encara que vulguis estar caminant, les zones et dificulten, la terra que es belluga per sota, o sigui, és una superfície de persones que potser ja tenen dificultats amb la seva mobilitat fora de l'aigua, o per exemple els nens petits, no?, que ja tenen una dificultat en moure's amb normalitat en un terreny estable, doncs a dins de l'aigua encara els hi resulta més dificultós, i en el cas de caure, doncs intentar aixecar-te, es fa molt difícil. Per això, doncs, la recomanació, sobretot en persones grans, adultes, no?, és que no es vagin a banyar sols, i amb menors, com dèiem, estar sempre acompanyats. Per aquest afegit, no?, que pot representar el fet de que els costa moure's i fins i tot aixecar-se en el cas de caure.
Però li planteja un tema concret que malauradament ha passat moltes vegades. Una persona té problemes per sortir de l'aigua, entra en aquest cas una segona per ajudar-la i malauradament aquesta segona s'acaba ofegant. Són notícies que hem llegit i que hem comentat aquí a la ràdio malauradament amb molta tragèdia diverses vegades. Com d'actuar una persona davant d'aquest escenari de màxima tensió que està veient amb un altre que no pot sortir de l'aigua?
Nosaltres sempre diem que el primer que s'ha de fer quan detectes que hi ha una persona que s'està ofegant a dins de l'aigua és avisar el 112, l'112. I si hi ha socorrista, per suposat, avisar el socorrista. No tothom està preparat per llançar-se a l'aigua a rescatar ningú. Per tant, el fet de que ens llancem a l'aigua amb l'intenció d'ajudar alguna persona que està dins de l'aigua no pot ser només que no puguem rescatar la persona, sinó que ens hi quedem tots dos. Per tant, molta prudència. Això només ho poden fer les persones, doncs, que són socorristes o en aquell moment tenen els mitjans, o fins i tot moltes vegades ni els socorristes veuen la possibilitat de poder treure aquella persona. Sí. I s'han d'agafar elements, doncs, com és una embarcació o una moto aquàtica per anar a rescatar la persona. Per tant, intentant atreure algú que s'està ofegant, molta prudència si no tenim suficients habilitats o coneixements. El més important és avisar i que vinguin els serveis externs a ajudar-nos a treure aquella persona que s'està ofegant.
El que passa que un pare i una mare davant d'un fill no espere.
Ja, el que passa que...
Perquè la situació ha de ser tremenda.
Desgraciadament i malauradament hem vist que aquestes circumstàncies que es donen doncs acaben amb totes dues persones sí. mortes, i això és molt trist.
La prevenció, i tenir aquesta sensació de que sempre hi ha perill a l'entrada de l'aigua, és, jo crec, en aquest cas la millor política per evitar, en aquest cas, ensurts que poden ser molt, però que molt desagradables i molt forts. Montse Font, cap de Servei i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, gràcies per estar aquí a migdia a COPE i bona tarda.
Gràcies.
I ara anem tot seguit a la publicitat aquí a migdia a COPE. Després parlarem d'unes obres que han finalitzat, és una bona notícia, la Catedral de Barcelona. Cada cop millora més el seu aspecte i el seu estat. Acaba les obres de restauració dels vitralls i afegeix també un mirador panoràmic del terrat. Publicitat i en parlem de la finalització d'aquestes obres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I com dèiem, la catedral de Barcelona acaba les obres de restauració dels seus vitralls i inaugura un mirador panoràmic al seu terrat. L'equipament també estrena un nou arxiu digital que permetrà l'accés lliure a gairebé un miler de documents, Nando Fandinyó.
Així és, la catedral de Barcelona ha acabat les obres de restauració dels vitralls del deambulatori i dels terrats de l'edifici, que ara inclouen un mirador amb vistes panoràmiques. 12 vitralls, que fan un total de 230 metres quadrats, s'han desmuntat, reparat i reforçat per tornar-los al seu estat original, mentre que les cobertes són ara un nou mirador de Barcelona. Junt amb això, la catedral també ha estrenat un nou arxiu digital que permetrà l'accés lliure als documents més antics de l'arxiu capitular. Al nou fitxer es podran consultar més de 900 documents amb prop de 180.000 pàgines. Les obres han estat finançades pels governs català i estatal, amb un cost total de 2,5 milions d'euros. A la inauguració de la restauració hi ha assistit el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeia, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, i la vicepresidenta en funcions del govern, Laura Vilagrà, entre d'altres autoritats. Les obres, que s'han dut a terme durant 2 anys, milloren l'estat de conservació d'un monument referència a la ciutat de Barcelona, el qual va acollir 1,8 milions de persones el 2023.
I és una qüestió genètica, de l'atzar, casualitat o veia una explicació científica. Mirin vostès aquesta curiositat, com a mínim curiositat. A Bellaguarda, una població de les Garrigues, de Lleida, hi ha una foto del 90 aniversari de Ramon Mateu, de Cala Roser. Bé, és una foto bonica, no? 90 anys d'una persona. Però ha captat l'atenció mediàtica per un inusual detall. Amb aquella fotografia únicament hi ha homes i nens. I hi ha 3 generacions de la família Mateu. I per què hi ha homes i nens? Doncs perquè no hi ha hagut cap naixement de cap nena. Fins a 18 homes s'acumulen a les 3 generacions i no hi ha hagut cap nena, Ricard Álvarez.
Es diu Ramon i va fer 90 anys al febrer. Viu només amb el suport del seu fill Eugeni, que resideix al mateix edifici. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, ens ha explicat que la seva sogra va predir una nena fa 62 anys quan va néixer el seu primer fill. No obstant això, al final tots els descendents fins ara han estat homes.
Pues la sogra sí que hi va pensar, perquè el primer que va néixer ja fa 62 o 63 anys. Ja va dir, diu... Mirà una nena, i tot de color de rosa ho vam de comprar. I això no ho han pogut veure.
El que porto pitjor és que la mare no viu per veure-ho. És el que lamenta el Ramon, l'esposa del qual, la Roser, va morir fa més de 40 anys. El cognom Mateu continua viu amb 9 nets i 4 besnets.
2 dels nets han tingut fills encara. Pues ja, jo, bisnet, ja en tinc 4, jo. Hi ha un que en té 3, hi ha el fill del gran, d'allà de Juncosa, que viu allà. Doncs aquell n'hi ha 3 de nens.
El Ramon, als seus 90 anys, manté la seva vitalitat treballant diàriament en el seu hort, on conrea diversos vegetals. El seu fill Eugeni destaca que el pare continua ajudant significativament en el manteniment de les oliveres. La família Mateu és coneguda pel seu dur treball majoritàriament en l'agricultura i la construcció. Enric, el fill major, destaca aquest tret compartit entre tots els homes de la família. Però una curiositat més, el Ramon mai li va agradar que cap dels seus descendents s'anomenés igual que ell.
Pues no m'ha agradat mai, que segur que no em penso que no han posat cap a ningú. Sí, sempre sí. Hi ha problemes a la família, sí. I en Ramon, i quin? No han posat mai en cap, eh?
No, no,
ara... Perquè no ho he volgut jo, per això, però...
Per a celebrar el 90 aniversari del Ramon, la família va triar un restaurant a Llardecans i, malgrat l'absència de dones en 3 generacions, la família continua unida i progressant. En les localitats de Bellaguarda, Juncosa i Sarroca, on resideixen els Mateu, els veïns solen fer broma sobre l'absència de noies a la família. Però Ramon no es resigna i espera poder veure a la primera noia.
Jo potser no veuré.
L'absència de noies a la família. Però Ramon no es resigna i espera poder veure a la primera noia.
Jo potser no veuré, però segurament que es deurà canviar això perquè tanta aquesta continuació de nois i nois i nois...
Tot i aquesta coincidència en la descendència de només nois en tres generacions, sembla que no hi ha explicació científica al darrere.
I al migdia a COPE saludem el doctor i professor de genètica humana de la Universitat de Lleida, el professor Joan Fiblà. Professor, benvingut i bon migdia.
Hola, molt bon dia.
El cas de Bellaguarda és una casualitat o té una explicació científica?
A veure, és més aviat una curiositat, explicació científica més enllà del que podríem dir atzar estadístic, no n'hi hauria, d'acord? Sí que és cert que el nombre d'homes nascuts en aquesta família és significatiu, crec recordar, si no, que és aproximadament uns 18 o diverses generacions.
Sí, sí, 18 però, homes en 3 generacions.
Sí, justament, però no deixa de ser... l'explicació més factible és pur atzar. Vull dir, hem de tenir en compte que cada cop que es té un fill es té un 50% de probabilitat que aquest fill sigui un nen o sigui una nena, i cada cop que es té un fill es juguen aquestes probabilitats. Per tant, que de forma successiva en aquesta família hagi sortit la moneda del noi, doncs és possible dintre de les possibilitats que hi ha. Val? Diguéssim, en els foros científics, una probabilitat, és a dir, el cromosoma X és una mica més gran, val? Bastant més gran, que el cromosoma Y, de tal manera que podria ser que els espermatozoides que porten un X, diguéssim, els hi costi més moure's que els espermatozoides que porten una Y. D'acord? Perquè pesa menys, diguem-ne, no? I això faria que pogués haver-hi un petit esbiaix cap als mascles. I, de fet, estadísticament és així. És aproximadament de cada 200 naixements, hi ha 105 naixements de nens i 100 naixements de nenes. O sigui, hi ha aquest petit esbiaix, però és un esbiaix
sí, clar, és
pràcticament
mínim.
Imperceptible.
És mínim. Bé, i el cas d'aquesta família de Bellaguarda, perquè evidentment són 18 nens nascuts en 3 generacions d'una manera consecutiva, Però a vegades també hi ha famílies que, per exemple, doncs, han tingut 4 nens o 4 nenes. I exacte, potser caiem amb la simplicitat en aquest cas de que ens pensem que hi ha una raó genètica i vostè ens està explicant que també amb les famílies que pot haver-hi un únic sexe, també doncs és una qüestió més estadística que no pas genètica.
Sí, totalment és atzar. Per exemple, si fos el cas del naixement de només nenes, si només naixessin nenes, sí que podria haver-hi una explicació, diguéssim, científica genètica. Perquè en aquest cas sí que s'han descrit que en determinats casos, en el cromosoma X, si el cromosoma X és portador d'una, diguem-ne el que es diu, una mutació letal, és a dir, una mutació que quan està present en l'individu fa que l'embrió no progressi, és evident que una mutació letal en el cromosoma X d'un nen fa que l'embrió no progressi perquè no té més. Val? Mentre que amb una nena, el fet de tenir un altre X, T2, el fet de que tingui en un dels X una mutació letal no faria que aquesta nena es morís. De tal manera que en aquest cas, sí que es donaria un excés de nenes en la família. Val? I això sí que està descrit a la literatura, que pot donar-se el cas d'un excés de nenes i en aquest cas hi ha la possibilitat, entre d'altres, que hi hagi aquest efecte d'aquesta mutació que impedeixi el naixement de nens. Però a la inversa, aquest cas que estem comentant, no té, com a mínim que jo hagi pogut veure a la literatura, una justificació científica més enllà del pur atzar. Val?
Doctor i professor de genètica humana, sí. Joan Fibla, de la Universitat de Lleida. Gràcies per aquesta explicació científica als nostres oients, que l'he considerat molt, molt interessant, no?, per parlar en aquest molt cas bé. De ciència i també de possibilitats i atzar amb el sexe dels nounats. Gràcies, doctor, per estar aquí a migdia. Cope, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Adéu-siau.
En mentira creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos, nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos.
I els germans Muñoz i Estop estan davant de la seva gran nit avui, la seva nit més multitudinària, 60.000 espectadors. Ompliran l'estadi Lluís Companys a Montjuïc i celebraran 25 anys de música.
Corto el tiempo, cada vez que el corazón se embala.
A l'escenari no faltarà el mític Seat Panda, la banda sonora de més d'una generació, avui Estopa i 60.000 seguidors al Companys.
Oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I quan faltin 10 minuts per les 4, arriba l'actualitat esportiva. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Amb l'impacte dels gols de Lamine i Dani Olmo, avui Barça i Girona han tornat a entrenar.
Així és. Primer dia de treball avui pel Barça, encara, evidentment, amb moltes baixes, a les ordres de Hansi Flick, el tècnic alemany. Aquest matí temps per les tradicionals proves mèdiques i aquesta tarda a partir de les 7 el primer entrenament sobre la gespa de la ciutat esportiva, només amb 4 futbolistes del primer equip de l'any passat disponibles, més els cedits que s'incorporen o que tornen a la disciplina blaugrana, més 3 futbolistes lesionats que són Valde, De Jong i Gavi. També primer dia de treball pel Girona, estrenant ciutat esportiva a Vilablareig, a les ordres de Mitchell, el Girona, que ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Misehui, futbolista procedent de l'Ajax. L'Espanyol no tornarà a la feina fins al proper dilluns. Ha fet oficial a les últimes hores 2 incorporacions, els fitxatges dels laterals Álvaro Tejero, que arriba lliure de l'Eibar, i Carlos Romero, que arriba cedit pel Villarreal. Al marge del futbol, Sergi, estem pendents de Wimbledon, del tennis. S'està disputant en aquests instants un partit de dobles de quarts de final entre la parella integrada pel català Marcel Granollers i l'argentí Ceballos. S'estan enfrontant els alemanys Puets i Kravets. De moment, la parella Granollers-Ceballos ha guanyat el primer set per 6-4. Ara estan disputant el segon set del partit. I en bàsquet, Diego Campo ha estat presentat a les últimes hores com a nou tècnic del Manresa.
Molt bé, vas disfrutar ahir, Joan. Què et va semblar el partit?
Bon partit, home, bon partit. Sí. I la selecció espanyola amb la seva línia. Per mi, des del primer dia, ha estat la millor selecció d'aquesta Eurocopa. Ja està a la final. Per mi, el partit més complicat era el de quarts de final contra Alemanya. Mm. El d'ahir també era de dificultat, però Espanyol va treure bé. I jo crec que s'enfronti a la final o contra Anglaterra o contra Holanda, per mi Espanya clarament favorita per guanyar l'Eurocopa.
Gràcies, Joan, t'escoltem d'aquí 40 minuts.
Fins ara, Sergi, que vagi bé.
Perquè ara arriba ja a Cope a les 3, el repàs internacional i nacional de l'actualitat d'aquesta jornada del dimecres, i a partir de les 3 i 5 Eurocopa, amb la ressaca de l'Espanya-França i després Joan Ballori i tota l'actualitat dels equips de Catalunya.